Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, va fer ahir dijous el primer tractament contra la plaga de la mosca negra al tram final del riu Ebre. Aquest insecte s'havia convertit en els últims anys en un autèntic problema de salut pública durant l'estiu. L'any passat es va demostrar la efectivitat de començar els tractaments a l'hivern per tal de reduir la població de la mosca a l'estiu. Però el Consorci ha tornat a denunciar, amb el suport dels alcaldes, les traves que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i les hidroelèctriques posen per garantir els cabals òptims que es necessiten per fer mostrejos i tractaments. Com l'any passat, es preveu passar de 5 a 7 tractaments i la Generalitat i la Diputació de Tarragona cofinançaran els costos. I és que l'any passat, després de 11 campanyes sense aconseguir-ho, es va poder començar a fer els tractaments contra la mosca negra a l'hivern. La població de la plaga de la mosca a l'estiu es va reduir de manera significativa en comparació amb els anys anteriors, que s'havia convertit en un autèntic malson. El president del COPATE, Joan Alginet, reclama incidir en la regulació del tram final de l'Ebre per poder, ha dit, actuar de forma efectiva contra la mosca negra.
Ha quedat demostrat que si els tractaments se fan quan toca, l'efectivitat de la lluita contra la plaga està manifesta. Enguany, com l'any passat, tenim una previsió de més tractaments respecte als anys anteriors, per tant, hem passat de 5 tractaments a 7, per tant, això vol dir que realment hi ha un compromís, que la Diputació ha posat més diners, que la Generalitat ha posat més diners, és a dir, aquí hi ha un compromís de tots, però falla el principal, que és tindre la clau, no de la caixa, la clau de la comporta. I mentre no tindrem la clau de la comporta com a territori, no tindrem la capacitat de poder incidir en més efectivitat, doncs ens trobarem sempre de la mateixa manera. Ho dic així perquè al final arriba un moment en què sents frustració, perquè evidentment nosaltres som un organisme tècnic, que tenim unes encomanes per unes competències que ens deleguen els municipis. I la nostra funció és una funció tècnica. Nosaltres no hem d'anar a fer ni d'intermediaris en ningú, ni hem d'anar a teixir aliances en ningú, ni complicitats en ningú, no és la nostra feina. Nosaltres hem de fer els tractaments quan toca, quan tècnicament està acreditat que són efectius i funcionen.
El Ginet ha recordat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre sempre posa traves amb la regulació del cabal del riu quan s'han de fer els mostrejos o tractaments. Passa sobretot en aquest període entre els mesos de febrer i abril, quan es produeixen els desglaços i els cabals de l'Ebre són elevats, però que a la vegada també és el moment clau per començar a atacar les larves de la plaga. Per això el president del COPATE lamenta la inacció de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i d'Endesa a l'hora de poder garantir les condicions per efectuar els tractaments contra la mosca negra al riu Ebre.
Però és una evidència de que enguany que hem aconseguit fer el treball administratiu en temps rècord, que hem aconseguit blindar el 50% del finançament a la Generalitat de Catalunya, els cinc departaments que intervenen en la lluita contra la mosca negra: Economia, Territori, Agricultura, Salut i Empresa, que el signarem en breu, en properes setmanes. Hem fet la part administrativa, la part que correspon a la part política s'ha fet, i s'ha fet en temps rècord. Però la evidència continua sent la mateixa, que no tenim el control, ni la capacitat de gestió, ni la capacitat d'incidir en el control del cabal de l'Ebre. I això és una obvietat, jo crec que la ciutadania n'ha de ser conscient, no? Aquí se passa la pilota entre uns i altres. La Confederació, que és la que mana. Les hidroelèctriques, que sempre juguen aquell paper de rentar-se la cara en qüestions ambientals, però al final el seu objectiu no és altre que fer negoci. I que fer negoci a través dels recursos naturals. I que la seva implicació en les qüestions ambientals i les qüestions que afecten el territori pues és pràcticament nul·la, no?
Aquesta petició del COPATE també la fan els alcaldes. De fet, l'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, ha insistit que la campanya de l'any passat va ser molt positiva i ha demanat a les institucions que s'encarreguen de regular el cabal de l'Ebre, la Confederació Hidrogràfica i les hidroelèctriques, que signen un conveni o que es comprometin amb altres fórmules a prioritzar els tractaments contra la plaga, que ha dit és un problema de salut pública.
El que volem fer és una crida també des dels ajuntaments a que des de les institucions encarregades de regular el control del cabal del riu Ebre, per tal que ho faci un conveni, que es fiquen d'acord per prioritzar aquest tipus de tractaments i per poder controlar aquesta plaga que tan molesta i tants problemes ocasiona al tram baix del riu Ebre. Per això fem aquesta crida, aquesta denúncia, no? Tant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre com a les hidroelèctriques, que són al fi i al cap que acaben controlant quan s'obren i quan es tanquen les comportes dels embassaments, per tal de poder regular això, ja que estem parlant d'un tema de salut pública, un tema que afecta a tots els habitants de les Terres de l'Ebre, sobretot dels municipis que estem a la vora del riu.
Tot i patir les condicions meteorològiques, ahir dijous al matí es va fer el primer tractament al tram català del riu Ebre. Arriba uns 10 dies més tard que l'any passat, però primer la climatologia adversa i després l'elevat cabal del riu han retardat les previsions inicials unes setmanes. Ahir dijous, la companyia Endesa va regular el cabal de l'Ebre a 200 metres cúbics per segons. Durant el matí d'ahir, des d'un helicòpter, es van abocar 2.100 litres del producte biològic BTI en 7 punts de l'Ebre, entre Ascó i Tortosa. Com l'any passat, s'han planificat fins a 7 tractaments contra la plaga de la mosca negra, un més que l'any passat i dos més dels que eren habituals. Els tècnics del Copate faran d'aquí a 4 setmanes els mostrejos al riu per comprovar l'eficàcia d'aquest primer tractament.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació farà efectiu aquest mateix divendres el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles del cultiu de l'arròs i dels ajuts associats ramaders al sector de vaques alletants i boví de llet. En total sumen prop de 14.110.000 euros, els quals beneficiaran a uns 3.309 pagesos i ramaders. El 10% restant s'abonarà durant el mes d'abril, un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària estableixi l'import unitari definitiu. Amb aquest pagament, a Catalunya s'haurà abonat el 89% dels ajuts directes previstos de la Política Agrària Comuna, la PAC 2020. D'altra banda, Agricultura preveu començar a pagar els ajuts al sector de boví d'engreix durant les pròximes setmanes. Els sol·licitants d'aquests ajuts podran accedir al contingut de la seva resolució a partir del 22 de febrer a través de l'aplicació d'un accessible al web d'Agricultura. El termini per presentar recurs d'alçada, si s'escau, en relació amb aquests ajuts, finalitza el 22 de març d'aquest 2021. La plataforma veïnal de Santa Bàrbara, en contra de la instal·lació d'una planta de compostatge al terme municipal, reclama la consulta popular anunciada per l'Ajuntament i ha anunciat que començarà a recollir al·legacions aquest mateix cap de setmana. La reunió mantinguda aquest passat dimecres al vespre amb els representants de l'empresa Ebrocompost de l'Ebre i membres del consistori no va ajudar a esvair els dubtes que els veïns tenen sobre aquesta instal·lació, pensada per a processar 25.000 tones anuals de gallinassa i purins transformant-los en compost orgànic per l'agricultura. Els veïns lamenten que les explicacions arriben tard i en un moment ja avançat de la tramitació del projecte. Els veïns se'n recorden que durant els últims anys s'han registrat episodis de pluges torrencials que han arribat a inundar el poble generant nombrosos danys. La planta se situaria a 4 quilòmetres del terme municipal, al costat de la carretera T-1025 que va al Mas de Barberans. Per això, el portaveu de la plataforma veïnal en contra de la planta de compostatge de Santa Bàrbara, Enric Lange, mostra dubtes de que aquestes instal·lacions puguen resistir aiguats tan forts i no contamini el subsol del municipi.
I algunes preguntes se van quedar molt en l'aire. Per què se fa aquesta empresa si vol instal·lar al nostre terme municipal? Quina riquesa econòmica pot portar al nostre municipi? Perquè estem parlant tan sols de 4 o 5 llocs de treball. I sobretot el que tenim dubtes és que el dia de demà no ens passa una desgràcia i ens arruïnen la població contaminant l'aqüífer que tenim al subsol. Ens van preguntar si que tenim un poble que quan plou se registren quantitats d'aigua molt elevades. De fet, aquí vam veure passar cotxes pel carrer Major i es van assolar tres ponts en un aiguat molt fort i tenim dubtes que aquestes empreses, aquestes instal·lacions puguen suportar aiguats tan forts i mos contaminen el subsol de Santa Bàrbara.
La plataforma insisteix a reclamar a l'Ajuntament de Santa Bàrbara que convoqui la consulta popular que va anunciar sobre el projecte, preguntant als veïns si estan d'acord amb aquesta instal·lació i amb el resultat a la mà actuï en conseqüència.
Jo crec que si a Santa Bàrbara es fa una consulta popular i la gent del poble diu no a la planta i també hi ha un elevat nombre d'al·legacions, jo crec que l'Ajuntament el que tindria que fer és ficar-se al costat de la gent del poble, que al final, al fi i al cap, serà la que s'emportarà la pitjor part d'aquesta planta, si es fa. De fet, han mirat diferents plantes i els veïns del voltant pues, tenen molèsties d'olors, tenen molèsties també d'insectes, sobretot mosques, fins inclús mos comenten que algú a l'estiu té que tindre les finestres tancades en aire condicionat, perquè això és una afectació molt seria.
De moment, amb el projecte en fase d'exposició pública i la possibilitat de presentar al·legacions fins al pròxim 17 de març, la plataforma veïnal ha anunciat que s'instal·larà durant els dos dies d'aquest cap de setmana al carrer Major, just davant de la Casa de la Vila, per a que els veïns signen les al·legacions en contra de la instal·lació d'aquesta planta de compostatge.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Segons publica el Diari de Tarragona en l'edició d'aquest divendres, l'Hospital Comarcal d'Amposta encara una nova etapa sota la direcció de Miquel Àngel Barberà, que pren el relleu al doctor Josep Antoni Saà, ja jubilat. Es tracta d'un nou període marcat per la pandèmia de la Covid-19, però també per la renovació tecnològica i l'ampliació de serveis del centre de titularitat municipal. En aquest sentit, hi ha en marxa les obres per posar en servei la quarta planta de l'hospital, fins ara buida, amb una inversió de poc més de 700.000 euros. Es preveu habilitar 8 habitacions dobles, unes obres que estan ara al 60% i que acabaran aproximadament d'aquí a 15 dies. Després s'haurà de fer l'equipament i la posada en marxa. L'actuació s'ha accelerat per donar al centre les millors instal·lacions per tal d'afrontar la pandèmia de la Covid-19, però també suposarà una millora a llarg termini, ja que el centre passarà dels 86 llits actuals a tenir-ne prop d'un centenar. Actualment també s'està duent a terme les obres d'instal·lació d'un nou equip de radiologia. Es tracta d'una inversió de 250.000 euros, adjudicada a l'empresa Fujifilm. Aquesta incorporació s'emmarca dins del procés de renovació tecnològica del servei de diagnòstic per la imatge de l'hospital. Segons ha detallat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, aquesta incorporació s'emmarca dins del procés de renovació tecnològica del servei de diagnòstic per la imatge de l'hospital. Segons ha detallat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, en general s'han destinat fins a 2,5 milions d'euros a la renovació tecnològica d'aquest centre durant els últims anys. En aquesta nova etapa, l'hospital es proposa ampliar la cartera de serveis per poder donar així cobertura a certes especialitats que ara mateix s'estan derivant. L'Hospital Comarcal d'Amposta, de titularitat municipal i hereu de l'antiga clínica de la Cambra Arrossera, compta amb l'actualitat amb una plantilla de 315 treballadors. Anualment es realitzen unes 60.000 visites externes, unes 2.400 intervencions quirúrgiques i un miler de cirurgies menors. Pel que fa a les visites a urgències, se n'atenen al voltant de 22.000 cada any. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha xifrat en 3,8 milions d'euros l'impacte econòmic que la pandèmia de la Covid-19 ha suposat per a les arques municipals aquest passat any 2020. Una xifra que inclou tant la inversió en elements de protecció i teletreball dels empleats municipals com les exempcions de taxes per a establiments i fires, campanyes i ajuts a comerços, subvencions a entitats o serveis de neteja. Meritxell Roger quantificava d'aquesta manera l'impacte de la Covid-19 a les arques municipals.
Podem dir que l'impacte econòmic pel que fa a les finances municipals supera els 3.800.000 euros. Amb això hi hauríem inclosos els elements de protecció i teletreball, tot el que ha estat el no cobrament de les taxes comercials i de fires, les condonacions, les reduccions dels ingressos, totes les campanyes que hem fet de foment del turisme, del comerç, les línies d'ajuts a comerç, tot a l'àmbit de les polítiques socials, que és el que hi ha una despesa més important. Estem parlant de quasi 1 milió d'euros en quant a l'increment pel que fa a polítiques socials o tot el que fa referència a subvencions a entitats o serveis de neteja lligats a tot l'àmbit de la Covid.
Meritxell Roger ha anunciat que es doblaran també les aportacions a entitats esportives, culturals i a la neteja. Els negocis d'hostaleria no pagaran la taxa d'ocupació de terrasses i podran doblar la seva superfície. També es mantindrà gratuïta la primera hora de la zona blava per dinamitzar el comerç i es posarà en marxa, juntament amb la Cambra de Comerç, un sistema de bons que es podran aconseguir a través d'internet. L'alcaldessa de Tortosa ha detallat que el consistori portarà en un ple del pròxim mes de març una modificació pressupostària per habilitar les partides necessàries per garantir el finançament d'aquestes mesures. Tot i que s'ha mostrat confiada en una millora de la situació els pròxims mesos, l'alcaldessa preveu que es mantinguin enguany les mateixes premisses que l'any passat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Entre les pel·lícules que aquesta setmana arriben a la cartellera destaca Entre nosotras, una pel·lícula francesa protagonitzada per dues jubilades que mantenen una relació en secret. També s'estrena 14 dies, 12 noches, un film ambientat al Vietnam on viatja una dona després que la seva filla adoptiva mori tràgicament. I acabarem la repassada amb la multipremiada Nuevo Orden, una distopia mexicana sobre les conseqüències de la desigualtat.
Vamos a buscar un nuevo hogar en un lugar bonito, un sitio solo para nosotras. Roma, ¿ya no quieres?
La francesa Entre Nosotras ens presenta la Nina i la Madeleine, dues dones jubilades que s'estimen en secret des de fa dècades. Per a la resta del món són simples veïnes, però van d'una casa a l'altra compartint una vida en comú. Un dia, però, un fet inesperat farà que la seva relació faci un tomb.
És el Coliseo.
Qué raro, esa mujer se parece a la señora Adorno.
Los niños son la voz del mundo. En nombre de todos los huérfanos, gracias por su apoyo.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Has dormido bien?
Sí.
La filla adoptada de la Isabel mor en un tràgic accident i ella torna a l'orfenat vietnamita on la va conèixer per intentar tornar-se a connectar emocionalment. D'aquesta manera arrenca la canadenca 14 dies, 12 noches. De manera inesperada, la protagonista es troba amb la mare biològica de la noia i totes dues buscarà la manera de seguir endavant.
Si abrimos nuestra puerta, es como abrir el corazón. Por otro lado, si alguien nos hace daño, somos un poco rencorosos.
Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren?
Por bajar el arma.
La guanyadora del Gran Premi del Jurat al Festival de Venècia, la mexicana Nuevo Orden, comença amb un fastuós casament de l'alta societat que, de sobte, es converteix en una lluita entre classes que acaba portant a un cop d'estat violent. Des dels ulls d'una jove i del servei que treballa per la seva família, el film mostra com cau un sistema polític i en neix un de nou i terrible.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb un ambient més fred. La temperatura ha baixat arreu de la zona i s'espera, però, que a poc a poc aquesta temperatura es vagi pujant, i és que en alguns sectors d'aquí de les Terres de l'Ebre s'espera que la temperatura màxima pugui pujar fins als 19 graus. També cal destacar que arrenquem el dia amb la presència de núvols baixos. A poc a poc s'han d'anar trencant i s'espera que sobretot sigui a finals del matí, migdia i durant la tarda, quan domini l'ambient assolellat. Això sí, de cara al final del dia es tornaran a formar núvols baixos arran de costa. Pel que fa al cap de setmana, començarem un cap de setmana amb un temps estable, però a l'espera de canvis que arribaran ja de cara a diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.